Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, hem de reprendre el nostre camí, un camí que ens vam quedar parlant sobretot de les torres. És a dir, l'actualitat era el fet de les torres que es van repartir pel nostre litoral i les vigilàncies que es feien, les característiques de les torres, quina era la seva funció, i ja ens va quedar clar una mica, pues, bueno, pues això, l'interès que hi havia, no?, per part de la ciutat de Tortosa, fins i tot del Perelló, de que hi hagués certa vigilància al litoral en aquell moment, pues, davant de les incursions dels pirates, no?
Sí, hem de pensar que fins final del segle XVIII pràcticament la pirateria és una constant i s'han de fer molts esforços per intentar, si no aturar-la, almenys impedir que pugui progressar moltíssim.
És a dir, si parlem de torres, hem de parlar dels torres, que tenien la seva importància, perquè n'hi havien, que era com allò de dir, n'hi havien que s'ho prenien en sèrio, però... Però clar, és que també la feina d'un torrer no deixava de ser complicada, no?
Home, el torrer tenia una gran dificultat perquè vivia pràcticament desprotegit. Si per algun motiu o per alguna incidència entraven la pirateria, entrava per la nostra costa, una costa que era sumament retallada i molt perillosa, entraven en el que era la cala de l'Ametlla, doncs pràcticament es jugaven la vida, i el sou del torrer pràcticament, com vam dir l'última vegada, era un sou bastant minso.
Clar, una de les torres de les quals vam parlar molt era la torre de l'Ametlla. Com està en aquell moment la torre de l'Ametlla?
Bé, doncs en aquell moment tenim una dificultat perquè... I això pràcticament ho veurem fins al llarg de tot el segle XVIII, perquè hi ha una dificultat intrínseca, i és que volien que les persones que estessin a la torre, els torrers, fossin persones preparades des del punt de vista de les armes que en disposaven, i a part havien de complir una missió de vigilància molt forta, i això implicava reconèixer el tipus de vaixell que passava per la nostra costa i anava a direcció Tortosa. No podia ser torre qualsevol. Per tant, ens veurem durant tot el segle que hi ha moltes dificultats per a trobar persones aptes i idònies per a aquesta funció.
I això es complica a partir de que, com ja ha passat en altres èpoques de la història, ens arriba una gran pandèmia, no?
Sí, això es produeix tot a partir de que va ancorar al port de Marsella una embarcació que s'anomenava el vaixell Sant Antoine. Això era concretament l'any 1720, i arran d'aquesta entrada de la pesta a territori francès, les autoritats catalanes van començar a prendre una sèrie de mesures. Així, per exemple, la Real Audiència de Barcelona, al cap d'un any, ja posava en alerta tot el que era la costa i els paratges considerats idonis perquè es produís un desembarcament. Si es produïa una entrada de gèneres o de persones de productes infectats, corríem el perill de caure tots en la malaltia, i això era un greu perill per a la comarca. A tal punt que decideixen ubicar punts de vigilància al llarg de la nostra costa, pràcticament del Coll de Balaguer fins a l'Ampolla, a diversos punts. Per exemple, ja se'n situa un a Cala Lloveta, un altre se situa a Calafat, a Sant Jordi, a Cala Mosques, a la Cala de l'Estanytor, a la Torre de l'Ametlla, a la Torre del Bon Capó, que més tard s'anomenarà Bon o Mont Capó, a l'Estany Gras, a la Punta de Santes Creus, a l'Estany Podrit i a la Torre de l'Àliga.
Tota la costa calera?
Sí, 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 tota la costa calera. I aquí el que fan és col·locar a cada un d'aquests punts quatre persones que pràcticament estan tota la setmana, excepte alguns dies, i es poden anar tornant. I tenen com a missió controlar que no es produeixi cap desembarcament de cap tipus. La pressió i la por, el temor que tenien a un desembarcament de qualsevol substància, perquè hem de pensar que en aquella època hi havia molt de contraband també. I llavors, productes de contraband de ports afectats per la malaltia podien desencadenar un efecte perjudicial.
I clar, i gat escaldat en aigua tibiant i prou, ja veníem de molts anys abans, evidentment, però que ja s'havia produït una gran mortalitat en altres epidèmies, no?
Sí, home, hem de pensar que els Torrers ja el 1620 estaven alertats d'una gran epidèmia, i llavors també van estar alertats per la propagació de la peste. Vull dir que els Torrers no es venia de nou. Estaven conscienciats de que una de les seues funcions era protegir, a més de la costa, vigilar les embarcacions que hi passaven, assegurar-se que no entrava ningú amb condicions perjudicials pel que era tota la comarca.
I llavors, és a dir, les feines de vigilància anaven des de la perspectiva de l'entrada de pirateria, del contraband i fins i tot en l'àmbit sanitari del que era la vigilància de que no atraqués ni arribés res de vaixells de llocs on s'hi estaven infectats, no?
Sí, la cosa anava així. Llavors, hi havia un requeriment que s'obligava a qualsevol embarcació que volia recalar a la nostra cala, que s'anomenava la patent neta. Aquest document de patent neta certificava que l'últim port on havien estat desembarcant o carregant no havia estat patint la infecció de la pesta.
I això també ho havien de controlar els Torrers.
Sí, sí, els Torrers s'havien d'assegurar de que cap embarcació passés si no portava aquestes garanties. Pensem que en aquell moment, tot i la pirateria, moltes embarcacions no entren a l'Ametlla, si no és un cas de necessitat, però sí que entren a les Goles de l'Ebre i entren fins a Tortosa. I llavors s'asseguraven que almenys hi hagués alguna mesura de precaució per impedir que això avancés cap a Tortosa.
Hi ha documents, no? És a dir, això està documentat, hi ha escrits, hi ha, és a dir, se pot trobar informació al respecte.
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres tenim, en aquesta ocasió, he trobat molta informació al respecte i molta d'ella va enfocada al perill i la temor que tenien els Torrers, que feien que moltes vegades es curessin la vigilància. Per exemple, l'any 1635 hi ha un document on se llegia: respecto a tenerse noticias de los guardas de la Torre de l'Ametlla, no cuidan desempeñar su actuación y no cuidan de vigilar como deben. Acordaron que se despachen de este lugar y que se pongan a otros, si puede ser, que sean del lugar del Perelló. Això parlem de l'any 1735, però aquest fet s'anirà repetint constantment.
Sí, bé, que el 1736 tornem a la mateixa.
Sí, tornem a estar al mateix. La torre ha quedat momentàniament abandonada i el governador de la plaça de Tortosa el que demana és que se posin els guardes. L'Ajuntament del Perelló diu que no troba persones idònies i que estan esperant els informes per a veure qui nomenen.
se veu que troben gent, però no és la idònia, no? Perquè això devia comportar molta feina, perquè, com aquell que diu, saltem d'un any a l'altre, no? Fins que tornen a haver informes i l'Ajuntament del Perelló pues, troba gent, però, com hem dit, no la consideren adequada, no?
No. Van tenir molts problemes per a trobar persones que tinguessin cura de lo que era la nostra torre. Has de pensar que hi ha un moment, l'any 1736, que el regidor Tortosí Hernández informava que els torrers no complien les seves obligacions. I, que és paradoxal, un d'ells marxava cada 10 o 12 dies a Vinaròs, deixant l'altre sol. Això, clar, un torre sol aquí a l'Ametlla era pell en un moment determinat.
I d'aquí que s'instés al Perelló pues, a buscar gent, i bueno, hi havia el que hi havia, els que s'hi volien dedicar, perquè clar, és del que parlàvem, el sou era baix i el perill era molt, no?
Bé, de fet, l'any 1637, un any després, al Perelló pensen que troben la solució col·locant aquí a dos germans, Miquel i Joan Martí, però tampoc no els veuen massa aptes per les seves funcions i, de fet, tant el Perelló com el gremi de Sant Elm de Tortosa, que era el gremi que agrupava els mariners, van posar moltes queixes perquè deixaven passar moltes embarcacions que eren de pirates i es trobaven amb sorpreses. Els mateixos membres del gremi de Sant Elm informaven a la ciutat de Tortosa que aquests personatges no eren vàlids per a la seva funció.
Clar, estem parlant de que en aquella època el territori ja s'havia oblidat per complet de la Guerra dels Segadors, no? És a dir, ja feia molts anys, ja no hi havia activitat que s'arrossegués d'això, no?
No, pràcticament a partir de que estan els Borbons a la corona espanyola, l'activitat bèl·lica al territori era inexistent. Home, hi havia problemes al Coll de Balaguer perquè hi havia contínues una problemàtica contínua amb el que eren els
bandolers,
els bandolers del coll, però en general no hi havia una delinqüència ja exagerada. Estava molt concentrada i, a més, vigilada.
Pues molt bé, si et sembla, ho deixem aquí, Javier, i seguirem parlant en altres programes perquè el tema dels torrers encara dona per a molt. Fins a la pròxima.
Molt bé, moltes gràcies.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasneto. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.